amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio.
20 anys poden semblar molt o poden semblar poc, però 20 anys són molts anys de recorregut.
Divendres passat es va inaugurar la 20a temporada d'espectacles al Teatre Auditori del Mercat Vell amb una gran festa, una nit molt especial que va captivar a tot el públic assistent. Repassem ara la resta de notícies destacades d'aquesta setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. L'Ajuntament de Ripollet inicia una renovació de la web municipal per millorar-ne la transparència. Avui a l'Info ens visitarà Manel Navarro de la Plataforma d'Aturats per parlar sobre la renda garantida ciutadana.
I César Martínez de Creu Roja ens parlarà de les darreres activitats de l'Assemblea Comarcal.
Continuen les activitats del Pilar aquest dissabte amb final de festa al Teatre Auditori amb el Festival de Jotas.
A Focer inaugura el proper dimarts una mostra de fotografia sobre la diada de l'any passat.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 11 d'octubre de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
En els darrers mesos s'ha estat treballant des de l'Ajuntament de Ripollet en l'actualització dels indicadors de transparència de la web municipal arran d'una moció aprovada el mes de maig a proposta del Compromís per Ripollet que demanava una millora d'aquests indicadors.
Així ho va explicar la primera tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín, en roda de premsa, explicant que la setmana passada la Junta de Portaveus es va reunir per ser informada d'aquest tema i fer aportacions.
Vam explicar una miqueta el marc legal pel qual ens regirem per fer aquest compliment d'aquesta moció d'indicadors de transparència, i després una miqueta el que vam fer és vam fer una lectura de tots els indicadors, vam veure quins teníem fins ara i quins serien els que posaríem d'aquí al segon semestre del 2014, que és quan nosaltres volem tenir entre el 80 i el 90% de tots els indicadors posats a la web.
Una vegada actualitzats aquests indicadors, els ciutadans podran accedir a informació sobre la corporació municipal, com ara les biografies i correus electrònics de tots els regidors del consistori, seguiment del compliment del pla d'actuació municipal, funcions dels òrgans de govern o les actes dels plens municipals. També s'ampliarà el catàleg de gestions online per tal que els ciutadans puguin realitzar certs tràmits des de casa. Altres temes que s'afegiran seran en referència a la transparència econòmica i financera, la contractació de serveis i l'urbanisme i obres públiques.
Les candidatures alternatives del Vallès, seguint amb els criteris de rotació en els càrrecs, han fet un canvi en la llista de consellers. Fins ara, el conseller de l'ESCAP al Consell Comarcal era el regidor de Rubí, Agustí Martínez. El nou conseller ara serà el regidor del COP Compromís per Ripollet, José María Osuna.
Osuna és politòleg i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com portaveu del COP Compromís per Ripollet a l'Ajuntament. Per aquest càrrec, Osuna no rebrà cap mena d'assignació econòmica, ja que l'ESCAP renuncia a aquesta assignació. Respecte a l'acció que endegarà Osuna al Consell Comarcal, el regidor ha declarat en nota de premsa que treballarà i lluitarà per tal d'evidenciar qualsevol manca d'ètica o transparència que es pugui detectar a la institució.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha iniciat una campanya de sensibilització sobre la necessitat de separar correctament els residus municipals, en especial envasos lleugers, paper i cartró, i envasos de vidre. Anirà a càrrec d'informadors contractats específicament per aquesta iniciativa i es durà a terme durant el mes d'octubre al mercat municipal i al mercat setmanal.
Posteriorment, durant els mesos de novembre i desembre, està previst fer extensiva aquesta campanya a alguns supermercats del municipi per tal que la informació arribi al màxim de veïns i al mateix temps que tothom pugui resoldre dubtes sobre el residu. Ciclatge. Aquesta acció, que es presentarà a la Comissió d'Ecoembes i Ecovidrio per tal de sol·licitar finançament, té per objectiu incentivar a la ciutadania a separar correctament les diferents fraccions de residus municipals, especialment envasos lleugers, paper i cartró i envasos de vidre, així com incrementar els nivells de recollida selectiva de residus municipals, tant pel que fa a la seva qualitat com a la quantitat, reduint el percentatge de residus impropis als diferents contenidors. També hi ha campanyes basades en el diàleg promocionant el reciclatge en les festes. El darrer exemple ha estat durant les passades festes de la tardor, on un mim i un informador van amenitzar les persones que s'apropaven als bujols de reciclatge.
Fins avui a les 6 de la tarda, la plaça del Molí de Ripollet serà la seu de la unitat mòbil de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, que porta a terme una nova edició de la campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració macular. Les visites es realitzen de 10 del matí a 6 de la tarda.
Els principals factors de risc del glaucoma i la degeneració macular són hipertensió ocular, hipermetropia, l'edat pels majors de 40 anys, persones en tractament amb corticoides, miopia elevada, diabetis o persones amb familiars directes que pateixen glaucoma o degeneració macular. Aquest és el tercer any que el IOT visita Ripollet per dur a terme la seva campanya anual. El 2012 es van atendre un total de 125 persones.
El proper 25 de novembre finalitza el període per presentar al·legacions al reglament del Consell Municipal de Serveis Socials. Amb aquest Consell, la Regidoria de Serveis Socials obre un diàleg permanent amb les persones i institucions que més a fons coneixen la realitat específica de la població i les seves necessitats en l'àmbit social.
Aquest òrgan vol, doncs, ser una plataforma de debat públic, de transferència d'informació, de compartir bones pràctiques i de construcció col·lectiva de coneixement en l'àmbit dels serveis socials. En la creació del Consell s'ha tingut molt en compte la realitat del municipi, els recursos municipals que s'hi destinen, així com les entitats socials i els agents que intervenen.
D'altra banda, i també en l'àmbit de serveis socials, la societat cooperativa Suara presta des del passat 1 d'octubre el servei d'atenció domiciliària a Ripollet com a nova adjudicatària del contracte que gestiona aquest servei.
Suara és una cooperativa catalana especialitzada en els serveis d'atenció social i en presència a més de 17 comarques de Catalunya. El servei d'atenció a domicili està inclòs en l'àmbit de gent gran i dependència de la regidoria de serveis socials. En total, unes 800 persones reben algun tipus d'atenció domiciliària. Aquests serveis es presten en funció de les necessitats específiques de cada usuari, tenint en compte la valoració que realitzen els professionals de l'àrea. També ofereixen el servei de teleassistència o d'ajuts tècnics.
Aquesta setmana ha començat un nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària. Va ser dimarts al Teatre Auditori del Mercat Vell amb una conferència sobre cultura catalana a càrrec del periodista i escriptor Vicenç Villatoro.
A la conferència inaugural hi van participar un centenar de persones. Enguany l'Aula d'Extensió Universitària compta amb més de 150 socis i ha tornat a augmentar el seu nombre respecte a l'any passat. Vicenç Villatoro ens explicava minuts abans de començar de què tractaria la conferència.
És un repàs al que és la feina de projecció exterior de la cultura catalana. A partir de l'experiència que he tingut durant pràcticament 3 anys com a director de l'Institut Ramon Llull, però també per aprofitar, primer per això, per explicar per què és important per una cultura ser present a l'exterior, quins mecanismes té la cultura catalana per ser-hi, però també quines virtuts, tant des del punt de vista creatiu com fins i tot des del punt de vista de consideració social de la cultura, té la cultura catalana que podem explicar al món.
Pel que fa a les properes sessions, el dia 22 d'octubre tractarà sobre la cultura xina a l'actualitat. El mes de novembre es faran dues sessions, els dies 5 i 19, sobre biologia amb Jordi Casanova i història medieval amb Salvador Claramunt. El mes de desembre les sessions seran el 3 i el dia 17 i tractaran sobre la cultura escandinava amb Francesc Bailón i sobre religió amb Gemma Puigvert. Totes aquestes sessions són exclusives pels alumnes de l'aula i es faran al Centre Cultural a les 6 de la tarda.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
Des del nostre informatiu hem estat fent seguiment a les diferents passes que ha realitzat la plataforma d'aturats de Ripollet en relació a la ILP per la renda garantida. I avui ens torna acompanyant el Manel Navarro per parlar sobre com ha anat la recollida de signatures, com està anant la recollida de signatures i quines han estat les seves darreres accions. Jo volia donar les gràcies per haver vingut als estudis de Ripollet Ràdio al Manel Navarro. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a més ens acompanya l'Àngel Martínez de l'Assemblea d'Aturats de Montcada. Àngel, bona tarda. I la Maria Román, que també és de l'Assemblea d'Aturats de Ripollet. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs jo els hi dono a tots tres moltíssimes gràcies per haver vingut i comencem amb el Manel. Manel, explica'ns com ha anat o com estan en la recollida de signatures.
Home, l'última fase ja que estem, bueno, avui és l'últim dia per nosaltres, diguem, de recollida de signatures, la campanya ja s'ha acabat, ha hagut una pròrroga i al final, pues, bueno, les últimes dades que la setmana passada estan més de 60.000 signatures que hem recollit. Jo calculo que ara, si repleguem, les repleguem totes, pues arribarem a les 70.000, més o menys, jo penso. Però per nosaltres ens ha permet, de totes maneres, sí, una campanya que ens ha permet connectar molt amb la població i sobretot amb els que nosaltres volem representar, que són els aturats. Jo penso que en aquest sentit l'objectiu s'ha lograt, vull dir.
Quin és el segon pas ara amb aquestes signatures?
El segon pas és tenim una assemblea de Catalunya, assemblea d'aturats, que tenim ara per el dimecres vinent, la tenim aquí a la Llagosta, i anem a fer un pla estratègic de presentació, és a dir, se tracta de presentar-los i volem que sigui una mica sonat també, almenys és el que jo plantejaré, que sigui una cosa com el dia que es va demanar la ILP, que va ser tota una marxa des de Sant Vicenç dels Horts. En aquell moment no estàvem en condicions perquè surti també una altra marxa des del Vallès, i jo penso que ara estem en millors condicions perquè el Vallès se noti més.
Ja n'hem parlat moltes vegades, però Manel, recorda'ns quina és la reclamació de la renda garantida.
Bueno, pues eso, és a dir, que cada vegada estem veient que cada vegada hi ha molta gent que es queda a l'atur i que de l'atur passa a la marginalitat. I és a dir, cap subsidi, cap ajuda, i per tant, diguéssim, una pobresa extrema. Hem vist que com ha sortit les últimes dades que han sortit que hi havia més de 3 milions de persones en situació de pobresa extrema, i veiem que cada vegada les situacions estan pitjorant. I per tant, hem de posar un fre a tot això, I llavors, a nivell de Catalunya, és una mica el que volem, és a dir, un subsidi pugui permetre d'una manera o d'altra, pues això, que una persona pugui tenir unes condicions mínimament dignes en aquest país.
De fet, és una reclamació que està contemplada en el nou Estatut.
Sí, efectivament, està contemplada en l'Estatut. Bueno, el que passa que, com a tota cosa, és a dir, que està recollit, falta la llei que lo desenvolupi. I llavors és aquí on hi haurà el debat.
De quantes famílies estaríem parlant, més o menys, que es podrien beneficiar d'aquesta ajuda?
Home, jo les dades no sé, però almenys jo calculo que a Catalunya podríem arribar fins a unes 200.000, podria ser, de famílies, que podria ser. Més o menys, vull dir que no estem parlant de... No sé, cosa curiosa, per exemple, una altra dada que també a nivell oficial ens han dit, bueno, s'ha sortit també, és com l'ajuda que han tingut els bancs és una cosa que és realment... És a dir, és una bufetada a la intel·ligència humana. És a dir, 61.000 milions d'euros se li ha donat a la banca per reflotar precisament les seves economies, no? És a dir, si dividim 61.000 milions d'euros dividit per 6 milions d'aturats que hi ha en aquest país, veiem que amb 10.000 euros li tocaria per cada aturat, És a dir, estem veient que es podia fer moltes coses amb això, I llavors, jo penso que hem de reaccionar i jo crec que estem en aquesta via.
Avui ens acompanya també l'Àngel, que és de l'Assemblea d'Aturats de Montcada. Suposo que vosaltres heu fet una feina semblant, l'heu fet a conjunta, com heu funcionat?
Lo hacemos conjuntamente.
Conjuntamente. ¿Cómo ha sido, cómo habéis vivido desde Montcada?
Es decir, desde Montcada, estamos muy apegados a Ripollet, entonces, pues, trabajamos... Los dos al mano a mano, ¿no? Yo las firmas las hemos recogido muy bien, es decir, vemos que la gente aún colabora bastante con nosotros. Siempre hay un poco de gente que crispa, ¿no? Pero de momento hemos ido muy bien esta mañana. Los otros bienes como hemos estado también lo hemos encontrado bastante bien. Y esperemos que esto llegue a un buen fin.
A Manel siempre le hago la misma pregunta, que es todo el tema de la movilización, porque siempre ha costado mucho que el tema de la gente que está en paro se active, se apunte, participe. ¿En Montcada cómo lo tenéis? ¿Igual
ver,
o...?
Más o menos, a ver, el sacar a la gente a la calle cuesta mucho, mucho. Hacer masas, mucho. Pero a ver, a eso estamos. Es decir, el no queremos tener nunca en mente. Tenemos que tener siempre una posibilidad de que siempre haya algo, es decir, de que la gente pues se movilice para que veamos que estamos en la calle.
A part de, Manel, a part de treballar conjuntament amb altres assemblees d'aturats, quins altres col·lectius heu estat junts en tot això?
Bueno, estem connectant ara també, pues, per exemple, a nivell d'aquí, a nivell de la localitat, estem creant llaços, per exemple, el que són les PAS, també, lo que son también la cuestión de, diguéssim, de las asambleas de sanidad, también de la defensa de la sanidad pública, que hem participat en las concentraciones, por ejemplo, que estan fent aquí en el CAP 1.
Els divendres,
pues la medida que podem, pues también ens acostem i intentem d'una manera o altra, pues això, lligar la qüestió, diguéssim, els problemes que d'una manera també ens afecta, que és la defensa de la sanitat pública i que, per tant, diguéssim, volem fer també una lluita nostra també en aquest sentit, però bueno, anem una mica en paral·lel en aquest sentit. I això és una mica el que estem enfocant el tema d'una manera o altra, perquè, per exemple, la PAS significa això, quan uno se queda, uno arriba que li treu el pis, però no poden pagar la hipoteca, precisament perquè s'ha quedat a l'atur. Per tant, hi ha un lligam molt estret, és les conseqüències d'una situació d'aturat també.
Des del ple municipal del mateix Ajuntament de Ripollet, fa uns mesos es va aprovar una moció donant recolzament a tot el tema de la recollida de signatures de la ILP i des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del nostre municipi es podien recollir signatures. Com ha estat la relació amb...
La veritat que no hem tocat, perquè bueno, hem arribat fins on hem arribat, també, diguéssim, la mateixa assemblea d'aturats hem arribat aquí, però el que és pròpiament, diguéssim, treballar conjuntament amb l'Ajuntament, no hauria sigut cap problema, però el que passa que tampoc no l'hem vist i no... De totes maneres, no sé, vam tenir una reunió en el patronat municipal d'ocupació el dimecres, i bueno, de dir que d'entrada, pues la veritat, la situació era una mica crispada, però de totes maneres després va ser ben encarrilada, és a dir, crispada perquè d'una manera o altra, pues jo penso que encara hi ha unes, o sigui, falta d'una manera o altra pues entrar en els temes i com d'una manera o altra podem veure pues això, treballar de cara a que realment, diguéssim, que sigui més eficaç tot el que és el pressupost municipal, el que són les propostes que se fan, que sigui més eficaç de cara a que realment acabi amb propostes i ofertes concretes, diguem, de creació d'empleo, no?
Teniu alguna proposta concreta que us agradaria o que heu plantejat a nivell municipal?
Bueno, sí, concreta, pues una primera, la transparència, que no l'havíem clara, la transparència, diguéssim, de com s'ha escollit, per exemple, tot el procés de selecció de les ofertes, les poques ofertes que ofereix l'Ajuntament de feina, o els plans d'ocupació. Els 170.000 euros que ens han dit que és el pressupost en contractació directa, pensem que comparat segurament, jo no tinc les dades, però comparat segurament a lo que és pagar les deutes d'aquí amb el banc, segurament serà irrisori. Per tant, pensem que hem de girar tot això, hem de girar. I, bueno, ens han obert les portes, ara tindrem unes reunions regulars, en el que anirem treballant partida per partida i anem discutint la jugada.
Ens comentàveu que heu estat participant a les concentracions que, recordem, fa la Plataforma per la Sanitat Pública tots els divendres a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda davant del CAP 1, però quines, com a plataforma d'aturats, quines altres accions heu portat? M'has traït un paper, m'has portat un paper. Quines altres accions esteu fent? Això, per exemple, que em portaves del plan de choque para combatir el paro. Explica'm una miqueta què és això.
El plan de choque, precisament, és a dir, que, bueno, que la situació que amb 4.000 aturats, només que parlem del municipi, amb 4.000 aturats, que hi ha oficials, sempre. Jo penso que la situació estem veient, sortim al carrer i veiem situacions que realment molt desesperant, les coses són com són. Ja no parlo de tot el país, però jo penso que hem de... és a dir, no podem actuar com sempre, no podem actuar. Les polítiques que s'estan fent als municipis, les polítiques que s'estan fent a nivell de la Generalitat o de l'Estat, ja no pot ser igual. És a dir, hem de prendre mides dràstiques, contundents. És a dir, plan de xoc significa això. Jo, el punt de vista és que necessitem d'una manera o altra pues que prendre la situació en mà i girar les coses i buscar recursos i mitjans per poder fer això, polítiques actives d'empleo, no? I això és aquí el que pensem que... Perquè, de totes maneres, l'atur tampoc no lo pot... Estem d'acord que l'Ajuntament no pot resoldre, pot d'una manera o altra, pot pal·liar l'atur, i pot posar mecanismes de pal·liar, però el que és mides de solucions definitives o dràstiques, jo penso que que no, que els ajuntaments en general no, no tenen aquests mitjans, hem de buscar altres mitjans, però aquí necessita la complicitat de tots, eh? Llavors és una mica el reto.
Jo suposo que per totes aquestes accions, aunque sea una frase hecha, la unió fa la força, i com quanta més gent sigui la plataforma d'aturats, millor. Jo us deixo els micròfons perquè convenceu als aturats que ens estiguin escoltant que vinguin, i sobretot que tant a Ripollet com a Montcada els hi digueu a on s'han de dirigir per poder-se reunir amb vosaltres i per poder-se trobar.
Bueno, jo, mira, el lema aquell famós de Parados del Mundo Unidos, pues jo penso que Parados de Ripollet Unidos, no? És a dir, en aquest cas, i per tant, dic que la unió fa la força, i que, bueno, cadascú amb el que pensa, cadascú amb el que, d'una manera o altra, la idea que pot tenir de comunitat, trencar l'aïllament que tenim, jo penso que és un pas important, i compartir experiències i compartir, pues, això, diguéssim, ànim per poder realment dir que la lluita paga. La lluita, i si no lluitem, és a dir, malament ho tenim. I per tant, això és llei de vida. I convidem a tothom a que participi a les nostres reunions, i tranquil·lament, en la mida de les seves possibilitats i de la seva capacitat, pues, tothom té un lloc en la nostra associació.
On s'han de dirigir?
Bueno, pues de moment estem en el centre cívic del Pont Vell, estem reunint aquí cada dijous, hi ha una pàgina, o sigui, millor, un Facebook, tenim un telèfon, tenim un email, estem anirem a forrar a Ripollet i Cerdanyola, anirem a forrar-los de propaganda, de mitjan, estem buscant la manera i els mitjans per poder arribar a tothom, que tothom sàpiga que hi ha una assemblea d'aturats que està en marxa i que no ens aturarà.
I Àngel, d'on us reunís l'assemblea de...
Nosaltres ens reunimos ahí en Moncada, en la calle Colón, en el Ateneo de Colón. Es decir, nosotros nos reunimos todos los martes para las 6 de la tarde ahí en Avi. Y convidamos a otro que quiera venir, que venga. Es decir, que esto es faena de todos, no nuestra sola. Luego quisiera comentar una cosita. A ver, aquí para Ripollet, porque Moncada lo tenemos ya. Tanto como los parados como el ayuntamiento, o sea, han hecho una gran obra social, que es hacer un comedor social. A ver si Ripollet opta a hacer lo mismo. Porque la necesidad que hay en Ripollet, tanto en Ripollet como en Moncada como en Barcelona, la paliamos todo el mundo.
Pues queda dicho, Ángel. Muchísimas gracias a la María Romana, a l'Àngel Martínez i al Manel Navarro de la plataforma Tots Tres d'Aturats, Moncada i Ripollet. Moltíssimes gràcies
a vosaltres
per venir. Ja ho sabeu que aquí és la vostra casa i que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
a ti.
Doncs com els dèiem al principi de l'informatiu, el passat divendres, tot i la tempesta prèvia que es va patir a Ripollet, es van celebrar totes les activitats i tots els actes previstos per inaugurar la 20a temporada d'espectacles del Teatre Auditori del Mercat Vell a càrrec de l'Associació d'Espectadors. Va ser una nit plena de sorpreses, de foc i de música, que va ocupar tant el recentment remodelat pati de butaques com els carrers del voltant de la plaça 11 de setembre. Durant l'acte, a més de presentar-se els espectacles d'aquest primer trimestre, també es va fer el canvi de nom oficial del teatre i es va poder gaudir de les millores tècniques i de confort realitzades.
La nit va començar amb l'actuació de la Societat Coral al Vallès. Després, de la mà d'una mestra de cerimònies, membre del grup Artistràs, es va donar pas als parlaments oficials, que van anar a càrrec de Joan Ramon Gordo, president de l'Associació d'Espectadors, Xavier Peñarando, president de la Comissió d'Honors i Distincions, i de l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo. Joan Ramon Gordo va obrir les intervencions assegurant que l'associació seguirà treballant per oferir una bona programació d'espectacles.
D'anys d'associació, de programar i de treballar per oferir unes propostes culturals actives dignes i que ens fan disfrutar tot treballant, però també propostes educadores que ens pressionen com a col·lectiu. I ho hem fet i continuem fent-ho des del que ens és propi, des d'aquesta manera de fer col·lectiva, de fer societat civil, des de la iniciativa privada, com hem de fer amb totes les entitats, però amb una clara i inequívoca voluntat de servei públic.
Per la seva part, Xavier Peñarando, president de la comissió, explicava què significa el canvi de nom del teatre.
El fet de posar-li Mercat Vell, per molts dels que estem aquí, doncs recordem quan aquest equipament era precisament això, el mercat municipal, per a moltes de les generacions que avui estan al nostre poble, doncs potser per ells directament sempre ha estat un equipament cultural. Per tant, aquest nom també és important per la simbologia que té. Recordem que l'any 1983 inauguràvem el mercat municipal que tenim actualment, i a partir d'aquell moment es va obrir un debat van haver diferents propostes de què seria aquest equipament i finalment, en la dècada dels 90, doncs es va inaugurar aquest equipament com el que tenim avui com a teatre.
Finalment, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va assegurar que de nou les associacions són molt importants en el manteniment d'equipaments com el teatre.
Sense la capacitat d'aquestes persones que treballen a través d'aquesta associació en concret, però d'altres associacions en els seus àmbits, tant culturals com esportius a nivell de poble, segurament seria molt difícil de poder tirar endavant. Per tant, moltes felicitats al primer que hem de dir ara que fem aquesta aturada després de 20 anys, moltes felicitats a aquelles persones que hi havia a l'Ajuntament i a aquelles persones que estaven al davant d'aquesta entitat, perquè s'ha demostrat que aquella proposta era una proposta d'èxit.
A continuació, la secció més jove de la coral va oferir dues actuacions molt especials amb un gospel final que va entusiasmar el públic. Posteriorment, Eulàlia Humbert, Joan Ramon Gordo i Àngel Esteve van presentar els espectacles per al primer trimestre de la nova temporada, les promocions que ha previst l'associació amb motiu del seu 20è aniversari i les diferents sessions de les nits de música. En aquest moment van entrar en escena la companyia de teatre de carrer Artristràs, que va omplir el teatre d'éssers fantàstics de ball, música i foc, i a poc van fer sortir a tot el públic al carrer on va començar la representació. La festa la van cloure els gegants de Ripollet, amb dos balls a l'entrada del teatre, i la colla de diables de Ripollet.
La Fundació Orfeo Català Palau de la Música Catalana ha organitzat una mostra, un acte acadèmic i dedica un concert a la memòria del tenor i solista ripolletenc Gaietà Renom en el centenari del seu naixement.
Renom, tenor reconegut, va ser cantaire de l'Orfeo Català des del 1932 i l'any 1948 n'esdevingué solista. El cantant destaca especialment per la dicció, el fraseig i la musicalitat de les interpretacions. Integrant del quartet Orfeus, que va gaudir de gran vitalitat durant més de 30 anys, va actuar com a solista en oratoris i obres teatrals. Igualment destacat liderista, va participar en nombrosos enregistraments discogràfics en què la sardana i la cançó catalana tenien un lloc destacat. Poc després dels anys 70 va ser director de l'Orfeó de les Corts, reconegut amb la Creu de Sant Jordi, i fou nomenat fill predilecte de Barcelona.
Una trajectòria artística que vol ser recollida en l'exposició Gaietà Renom, la veu emocionada, organitzada pel Centre de Documentació de l'Orfeó Català i que del 4 al 22 d'octubre mostrarà la FUA del Palau de Fotografies... el foyer del Palau, fotografies, programes, enregistraments, retalls de premsa i altres objectes i documents que testimonien la seva intensa activitat artística. Els horaris de visita són de dilluns a diumenge de 2:15 to 12:00 p.m.
Finalment, el dia 30 d'octubre, el Palau de la Música Catalana acollirà un acte acadèmic al voltant de la seva figura en què es podran sentir alguns dels seus enregistraments i alhora personalitats de l'àmbit musical comentaran la trajectòria i les qualitats artístiques de Gaietà Renom. Recordem que Renom té un espai al Centre d'Interpretació del Patrimoni de Ripollet a l'exposició permanent protagonista 6 ripolletencs que deixen petjada, que també recorda altres ripolletencs il·lustres com Andreu Solà, Lluïsa Sallent o Joan Creus.
El Centre d'Esplai L'Estel de Ripollet finalitzarà les inscripcions de l'Esplai d'hivern fins demà dissabte 12 d'octubre. Serà la seva seu a Can Mingrat, situada al carrer de Tamarit 80, de 5 a 7 de la tarda. Enguany s'obren 80 places destinades a infants i joves des dels 3 anys, sempre que estiguin escolaritzats i fins als 18 anys, nascuts al 1995.
Per tal de formalitzar la matrícula, caldrà portar en el moment de la inscripció la fotocòpia del DNI dels pares, la fotocòpia de la targeta sanitària i del carnet de vacunes, una fotografia de carnet del nen i el pagament de la quota anual de l'Esplai d'hivern, que serà de 100 euros. L'Esplai d'hivern es du a terme els dissabtes de 4 de la tarda a 6:45 p.m. des del 19 d'octubre fins al 31 de juliol, fent activitats com tallers, jocs, gimcanes, excursions i colònies, entre d'altres. Tot plegat per oferir una educació alternativa i complementària mitjançant el lleure. El Centre d'Esplai L'Estel ja porta 33 anys educant a infants i joves en el seu temps lliure. A banda de l'Esplai d'hivern, també es du a terme el casal d'estiu durant el mes de juliol. L'Estel també contribueix a fomentar i donar continuïtat a les activitats culturals per al poble amb la celebració del Sant Jordi, el Cagatí o la Nit Jove o la Baixada de Carretons, entre d'altres.
A partir del proper dimarts, dia 15 d'octubre, es podrà veure al Centre Cultural l'exposició 11 de setembre de 2012, Diada Històrica, a càrrec de la FOCER.
L'exposició, ubicada a la sala 1 del Centre Cultural, recull una cinquantena de fotografies capturades per cadascun dels 21 socis de FOCER que reflexen l'ambient festiu que es va viure pels carrers de Barcelona l'11 de setembre de 2012 per tal de reivindicar la Diada de Catalunya. No és la primera ocasió que l'agrupació presenta una exposició per reviure aquell històric dia. Ja l'havia portada a l'Ateneu de Cerdanyola el 17 d'abril d'aquest mateix any. La mostra es podrà visitar fins al 2 de novembre.
Demà dissabte finalitza la celebració de les festes del Pilar amb el dia més complet pel que fa a activitats. La festa començarà amb el xupinazo a 8:45 del matí.
Hi haurà també concentració de socis i simpatitzants i traca en honor a la Verge. A 11:15 s'iniciarà la processó i a 12:15 ofrena a la Verge del Pilar. La missa solemne serà a les 12 del migdia, presidida per Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa. La celebració acabarà amb un dinar de germanor i un festival de jotes a les 6 de la tarda al Teatre Auditori a càrrec del grup Aires de Albada.
La brigada de jardineria de l'Ajuntament de Ripollet ha retirat aquesta setmana un niu de cotorres construït a una branca d'un eucaliptus del parc de Maria Regordosa. Aquest niu havia arribat a esdevenir perillós, ja que pel seu pes i les seves dimensions, que en ocasions poden arribar als 50 quilos, havia esquerdat la branca de l'arbre que l'aguantava i amenaçava amb caure.
Les cotorres no són una espècie natural del nostre ecosistema i han aparegut a les ciutats arran de la seva comercialització com a animal de companyia. Des de la Regidoria de Medi Ambient es demana a la població que no alimenti aquest tipus d'espècies, ja que els pot provocar malalties alimentàries i d'altres perjudicis de salubritat. Per tal d'evitar que aquest problema es faci més gros, la Regidoria de Medi Ambient recorda que no s'ha d'alimentar la fauna del carrer. A més dels problemes esmentats amb l'arbre urbà, les cotorres causen dany als conreus, a la vegetació, degraden el mobiliari públic amb els seus excrements, poden ser portadores d'agents patògens i fan molt de soroll. El gran desenvolupament de les seves poblacions desplaçant d'altres espècies que pertanyen a la nostra fauna. És el cas del pardal, una espècie autòctona que actualment es troba en recessió, en part per la gran competència, tant per l'aliment com pel territori, que li fan espècies com la cotorra o els coloms.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La setmana passada els anunciàvem que Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada ha iniciat una nova campanya de berenars solidaris amb el suport de la Fundació La Caixa. Són moltes les accions que Creu Roja realitza al llarg de l'any per tal d'ajudar tots aquells col·lectius que més ho necessiten. Avui tenim a l'altre costat del fil telefònic a César Martínez, responsable de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja. César, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, que sabem que no estàs en el teu millor moment.
No, faltaria més.
Moltíssimes gràcies. Escolta'm, això dels berenars solidaris, explica'ns una miqueta en què consisteix.
Bueno, bé, això dels berenars solidaris, doncs, és una eina més doncs, que hem buscat ara degut a la situació en què ens movem i que tothom coneix. Doncs, bueno, es va detectar, i concretament el darrer estudi que es va fer vers la pobresa i expressament la infància, doncs que cada vegada aquesta pobresa pues anava aguditzant més, i amb aquest col·lectiu concretament. I bueno, a part de les diferents accions que ja portàvem a terme amb les famílies, doncs amb la gent gran, doncs vam veure que havíem de reforçar això, no? Tant amb fons propis com amb el que poguéssim obtenir de subvencions, doncs mirar de pal·liar, doncs això, que clar, que en general que ningú passi gana, però molt menys un nen que s'està formant i que s'està fent el seu futur i amb el seu desenvolupament, doncs això, no?, quan és petit, no? Aleshores, clar, i també es van veure que molts, o sigui, el menjar bo el feien justament amb els menjadors escolars i amb altres subvencions que ja tenien d'això, o les pròpies que dona l'administració, o altres que nosaltres també vam fer en aquest tema. I bueno, vam decidir doncs fer aquest projecte, i que la Caixa doncs ens ajuda per fer, no és molt, però per poder fer 200 berenars durant tot el curs escolar amb famílies, amb nens que estiguin valorats, que realment ho necessiten, no?
Mm-hmm. Suposo que per elaborar tot aquestes dades i saber exactament quina era la situació, heu tingut que comptar amb la complicitat dels centres escolars.
Doncs mira, sí, de fet, o sigui, realment això s'acaba de produir ara, el que passa que, bueno, de seguida surt la notícia, que ja està bé, de coses positives, d'ajudes solidàries i d'això, però com era una cosa que no estàvem segurs si, ho tindríem fins ara, doncs ara estem intentant fer una planificació i sempre amb els recursos que comptem, siguin menys o més, doncs amb els agents implicats ens posem d'acord, sigui centres escolars, sigui naturalment en serveis socials, que és imprescindible doncs fer coses sense coordinar-se, i amb les pròpies valoracions que tenim nosaltres de les famílies que tenim identificades, no? Aleshores, bueno, farem la planificació i conjuntament altres moltes accions que estem fent, doncs la tirarem endavant fins al mes de juny.
Mm-hmm. De fet, encara no ho teniu ben organitzat per dir-li a la gent què ha de fer, si vosaltres sereu els que us dirigireu a les famílies, si les famílies es poden dirigir, això encara no ho teniu clar.
Sí, no, el que sí puc dir que les famílies, o si algú té necessitat, el que ha de fer és el seu circuit habitual de demanar ajuda, que naturalment és demanar ajuda amb serveis socials, i perquè nosaltres ja ens coordinem també amb ells per qualsevol cosa que tenim per oferir. Vull dir, i això, aquest és el circuit habitual que qualsevol ha de fer, no? Nosaltres, per la nostra banda, doncs, a més, ja estem fent el seguiment de famílies realment que tenen situació precària, i tant sigui, doncs, en aquest cas, que és més adreçat a tema de nens, però en general a famílies que ho estan passant malament, i també, bueno, amb altres col·lectius, per exemple, gent gran, no?, que ja estem fent ajudes de forma continuada, sigui en temes d'aliments o en altres temes. Per exemple, doncs, jo què sé, ara a l'estiu doncs hem fet coses com ventiladors, a l'hivern radiadors, mantes, també kits de, a part de coses d'aliments, doncs, kits d'higiene personal o de neteja de la llar, que són complementàries i són també lligades a la pobresa, no? Bueno, en els darrers temps, doncs, bueno, com sabeu, i degut a les necessitats, doncs ens estem volcant en qualsevol tema de pobresa i en general les famílies, no? Bueno, hem tingut ara la sort que la Caixa ens ajudarà a això, doncs, bueno, puguem cobrir un trosset més, donat que també l'administració ja sabem que tot no pot arribar, aleshores amb la suma de tots, doncs, bueno, que puguem pal·liar aquesta pobresa, no? Immerescuda, per altra banda, per tota la gent, no?
En aquesta línia que estaves recordant ara de totes aquestes accions que ha anat fent Creu Roja per pal·liar els problemes que us esteu trobant, també crec recordar que a inici de curs vau fer a tot el tema dels kits escolars.
Sí, això ho vam fer en un altre curs. Aleshores, ara lligat amb això de la infància, nosaltres normalment, o sigui, fem un projecte, que aquest ja el fem de fa 20 anys, que és el tema de reforç escolar o estudi assistit, ja amb una sèrie de famílies o de nens i nenes que, bueno, ja tenen els seus problemes, o són de famílies desestructurades, o per diferents temes, que necessiten aquest reforç. I començant per aquests, però també ampliat amb altres, encara que no facin aquest projecte, doncs també mirem altres necessitats. I, per exemple, també en aquest estudi que us he mencionat abans de carències, doncs va sortir el tema de material escolar. I aquest any, doncs, en comptes de, bueno, d'aquests kits escolars, doncs el que s'ha fet fa poc, just abans de començar el curs, és tots els centres Carrefour han col·laborat en fer una recaptació de material escolar, i aleshores doncs també que vam poder fer una captació, i que mirarem de canalitzar amb aquestes mateixes famílies que també tenen necessitats, doncs, aquest material escolar, no? I, bueno, també lligat amb això, doncs, i amb els fons que anem aconseguint, doncs, complementàriament a les beques que dona l'administració, doncs, bueno, concretament aquí a Ripollet, doncs, vam poder becar també a tres nens amb el tema de menjador escolar, i aquests mateixos, doncs, durant l'estiu, que no hi havia menjador, doncs, també unes beques d'un projecte que va fer Creu Roja, lligat amb l'establiment Bonària, doncs, per poder subministrar menjar durant durant el temps que no tenien beca de menjador, no? Uh-huh. Bueno, això s'ha fet arreu de Catalunya, però nosaltres també a cada localitat en les mesures de les nostres possibilitats.
Uh-huh. Una altra de les... Expliques una situació d'una crudesa i d'una duresa molt, molt important.
Sí, sí, mira, l'altre dia ens comentaven uns companys, diu, deien, és que tu vas pel carrer o d'això i tot i que tothom sap de que hi ha molta gent a l'atur, de que, bueno, n'hi ha moltes famílies que estan tots a l'atur, de que molts no tenen ingressos, però no veus realment que hi hagi una crispació fins a tal punt lligat amb aquesta pobresa. O sigui, no es veu com que hi hagi aquesta pobresa al carrer. I és que hi ha una xarxa social tan forta al nostre entorn i a les nostres famílies que és impressionant, perquè si no, amb la situació que estem i amb la quantitat ara de famílies que estan malament, si no tinguessin aquest suport, bueno, jo no sé si estaríem fent barricades aquí als carrers, perquè realment no es veu tot això que està per darrere i que, bueno, i que tant nosaltres com Càritas com serveis socials ho tenen al dedillo de realment la quantitat de gent que està patint o que està necessitada, no?
Uh-huh. Ens explicaves també que per fer tots aquests projectes heu comptat amb la col·laboració de la Caixa, de Carrefour, de Bonària. Com reben aquests col·laboradors les vostres peticions, les vostres propostes?
Bueno, doncs, jo et diria que molt bé, perquè, bueno, lo interessant és que realment hi hagi sensibilització i, a part de que això pugui donar un plus a aquestes empreses, doncs un plus de dir, bueno, fem alguna cosa més que guanyar diners, sinó també comptem amb la societat, doncs realment doncs, nosaltres orgullosos de que entenguin de que aquest projecte que li hem presentat és bo i que a més tindrà garanties de que anirà realment a qui ho necessita i el màxim de gent possible, no? Aleshores, doncs, en aquest sentit, doncs, orgullosos també. Darrerament continuem fent sempre campanya de captació de socis i de captació de fons i la veritat també és que la resposta és molt bona. A pesar de la crisi n'hi ha gent que diu, bueno, jo si puc donar 5 euros al mes, doncs bons que són i ja està, i confiem de que els fareu servir bé, no? Aleshores això és un orgull i a la vegada pues una responsabilitat, no? De dir, bueno, tot el que fem ho hem de fer bé, transparent i que la gent es doni compte que realment arriba on ha d'arribar, no?
Uh-huh. Suposo que una part molt important també de la vostra feina és tot el treball del voluntari, de tota la gent que està allà repartint, anant...
Doncs sí, i a més et diria que en els darrers 4 anys et puc dir que hem doblat els voluntaris, o sigui, s'apropa molta gent, inclús a vegades el que tenim és dificultat per poder coordinar bé tots aquests voluntaris, donat que, com sabeu, pues, nosaltres els voluntaris pues, han d'estar formats, assegurats, tenen que tenir el seu uniforme, han d'estar en un programa concret i que tinguin realment els coneixements propis per portar-ho a terme, i doncs això també dona una feina tècnica darrere poder-lo coordinar, no? Però aquí a l'assemblea ja fa temps que superem els 400 voluntaris. Aleshores, això, doncs, bueno, també ens sentim orgullosos d'això, no? De que molta gent s'apropi per poder col·laborar amb els altres a la nostra entitat, no?
Mm-hmm. Bueno, i en aquest sentit també compteu amb la secció jove de Creu Roja Joventut. Com està funcionant aquest espai?
Doncs sí, jo... bueno, sempre és un estímul... estar al costat dels joves i seguir-los. Sempre són, bueno, els que treuen idees noves, els que tenen menys vergonya de sortir al carrer, de fer coses de cara a la gent, no? Aleshores, bueno, això sempre ens fa aprendre i bueno, realment pues els hem de cuidar i ens hem de creure que són el nostre futur, els joves, i amb això hem d'estar. Per altra banda, pues ja sabem que quan un és jove i s'apunta doncs, com a voluntari o d'això, sabem que a la vegada pues, està apuntat a fer música, que a la vegada està fent no sé què, fa mil coses i en un moment donat pues, li surt una altra cosa i ho ha de deixar. O sigui, no té una línia tan contínua com els adults o com la gent gran que fa de voluntària, però bueno, té la seva part positiva, que és, pues, com us dic, d'espenta, de efervescència i de fer coses de cara als demés, doncs que realment val la pena i sempre s'ha d'aprofitar, no?
Uh-huh. Suposo que d'aquí a poc començareu ja de nou amb la campanya, no sé si aquesta any la teniu prevista, de recollida de roba d'hivern.
Sí, ja us ho anava a comentar. El que sí que concretarem, uh-huh, i ja ho diem perquè realment això és difícil després de manegar, que la roba, o sigui, sigui realment d'hivern, o sigui, ja directament la col·laboració que demanem és a nivell de o mantes o realment xaquetes o xaquetons d'hivern, siguin grans o petits, però d'aquest tipus. Perquè, clar, a vegades amb bona voluntat pues, la gent et porta roba molt diversa i de qualsevol temps de l'any, i això té molta feina darrere, primer per comprovar si la roba està en condicions o no, després de classificar, després de poder-la fer entrega per talles, o sigui, realment té una feina molt complicada darrere, i que fa que moltes vegades es quedi molta roba. Si fem campanya d'hivern, doncs estem adreçats especialment per això, i bueno, jo agrairia naturalment a tothom que vulgui col·laborar doncs, que ho faci, però amb aquests termes que hem dit, sobretot doncs, amb el tema de mantes i abrics o xaquetons.
Uh-huh. Doncs César Martínez, responsable de l'assemblea local de Ripollet, Montcada i Cerdanyola de Creu Roja, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Recordem que tota aquella gent que vulgui col·laborar i ajudar, mantes i jaquetes d'abric, abrics, jaquetons, el poden portar a l'assemblea de la Creu Roja del Passat al Pont, d'aquí de Ripollet. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estem en contacte per totes les campanyes que feu, ja ho sabeu, que també és la vostra ràdio, i que vagi molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i felicitats per la feina que feu.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
El passat diumenge, la colla de gegants de Ripollet va celebrar la 23a edició de la trobada de gegants. Enguany, un bon nombre de persones es van aplegar a les pistes de l'Esbar per gaudir als diferents balls, on des dels representants de la Diputació de Barcelona es va anunciar que l'any vinent, amb motiu del 25è aniversari dels gegants, la Diputació es farà càrrec del canvi de roba de les figures.
Aquest dissabte a les 11 de la nit, Amics del Ball organitza una nova sessió de ball amb música en directe. Com sempre, el preu de l'entrada és de 5 euros per les persones que no formin part de l'entitat i de 3,5 euros pels socis. Serà al pavelló Joan Creus.
El cafetí del Casal de Joves ha iniciat recentment un nou projecte. Es tracta del Cafetó, un espai per a joves de 18 a 30 anys, molts d'ells que ja han passat pel cafetí.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El més destacat aquest cap de setmana serà el brusc descens de les temperatures. No s'esperen precipitacions, però el cel estarà una mica ennuvolat i farà més fred que en els darrers dies. De cara a la setmana vinent hi haurà una mica de remuntada, però ja podem dir que ha començat la tardor.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 11 d'octubre de 2013. Us hem ofert aquest programa, en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. I els deixem amb la cançó Hound Dog de Elvis Presley, ja que avui l'efemèride del nostre Facebook està dedicada a ell. Gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana. Well, that was just a lie. Yeah, they set you as high claim.